culte al cos, més aviat tot el contrari.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Just abans que comenci la calor més forta, sentim a parlar de l'operació biquini, aquell període on, sobretot i principalment les dones, hem de fer tot tipus de sacrificis per encabir-nos dins el biquini. Aquell tros de roba que se suposa que per mandat diví i convertit en llegenda per James Bond havia de ser el nostre amic més fidel. Això de l'operació biquini ja sembla potser un concepte una mica antic, però sobretot s'ha quedat curt perquè la famosa operació biquini dura tot l'any. Mai havíem vist tants centres d'entrenament, ni gimnasos, ni dietistes, ni mai havíem parlat tant del dejuni intermitent per citar alguna de les fórmules possibles que ens han de donar el cos perfecte. La pressió estètica ja no ocupa una temporada, l'exigència pel suposat cos perfecte s'amplia tot l'any i abraça totes les edats i és evident que en el cas de les dones encara és més salvatge. Avui a Les Dones i els Dies parlem del negoci que hi ha darrere de l'operació biquini. Posarem de cap per avall la idea que per presumir s'ha de patir i sobretot direm no a un model de cos que ens ha imposat el patriarcat. Malucs amunt, comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Dalla cabina uscire non voleva, io le chiedevo piccina perché, non voglio uscire così rispondeva, son troppi gli occhi che guardano.
Estem en un país mediterrani i segurament ensenyem més el cos que en altres països. Ve l'època de la calor i encara que el concepte resulta una mica ranci, encara diem i sentim a parlar de l'operació biquini. Una mena d'època on tots els sacrificis valen per aconseguir allò que es considera el cos perfecte. Les dones, en aquest sentit, han patit amb més severitat aquesta exigència. Que curiós que no es diu Operació Sleep o Operació Senyor Catxes. No, es diu Operació Bikini, perquè és un lloc on sobretot les dones hem d'encabir-nos-hi. És un objectiu i així es ven. Tot i així, i com també sabeu, l'Operació Bikini ara ja s'ha traslladat a tot l'any. Només cal veure la proliferació de gimnasos, sales d'entrenament, crossfit, clíniques d'estètica, empreses que patrocinen dietes màgiques, botigues de talles on només hi caben cossos estàndards i esquifits. El nostre cos no està bé com és i s'ha de corregir. I si ets dona, encara un pèl més.
Ell no voleva mostrar-se così.
Aquesta idea de cos perfecte s'hi sumen les xarxes socials i una idea també ampliada per la publicitat i mitjans de comunicació. No és que estem descobrint la sopa d'all, però tenim ganes de reflexionar sobre tot això, per què passa, què ens venen, i volem desxifrar-ho filosòficament també, i ho volem fer amb la Begoña Román. Benvinguda.
Hola, un plaer estar amb vosaltres.
Doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, professora, investigadora, especialista en bioètica.
Portava un
Begoña, això que dèiem, operació biquini, només existeix el cos per ser mostrat o per ser encabit, en aquest cas en un biquini, en una peça de roba, no? Ja diu moltes coses, això.
Sí, jo crec que voldria fonamentalment explicitar la relació d'objecte amb el cos, no? Jo tinc cos i no sóc cos. Per tant, ahir, filosòficament, el primer que cal dir és que l'objecte cos hem tingut una mala relació amb ell. No és una relació d'identitat, sinó és una relació d'objectivació, és un objecte a matxucar, a moldejar i a imposar-li una disciplina perquè encaixi en el que algú posa el motllo, i un biquini, i a més, segona, això és molt rendible, econòmicament se guanyen molts diners. Que això dona bona vida, que és la meva temàtica de l'ètica, em temo que no.
Escolta, m'ha agradat el concepte aquest, bona vida. Què vol dir bona vida?
Mira, a mi m'agrada una definició molt abstracta, però molt senzilla i molt plural, que diu: una vida bona és una vida dedicada a la recerca de la vida bona. és un procés de recerca i, per tant, de no acceptar críticament que ja és el cànon de la vida bona. És la teva i, per tant, t'has d'apropiar i, per tant, has de tenir una relació satisfactòria amb allò que vols que sigui la teva vida. Per tant, no hi ha una definició preestablerta abans d'aquesta recerca. Però sí que és veritat que aquesta recerca està molt condicionada, entre altres coses, per la condició humana, que és sempre física, mortal, orgànica. I la relació amb el cos no és una relació d'objecte, és una relació de que sóc jo. I la bona relació amb el cos és cabdal per la recerca de la vida bona i la vida bona.
I sobretot perquè el cos és una cosa que és per tota la vida, no? Encara que sembli obvi.
Exacte, exacte. És que néixer vol dir precisament incorporar-se. I nosaltres crec que ahir, des de Plató, hem tingut una relació dolenta amb el cos. I el que me crida l'atenció és que continuem amb aquest dualisme. El veritable jo és una voluntat espiritual i el cos és allò que m'acompanya però que m'estorba i no m'estorba si se acomoda als cànons ètics i estètics que me proposen les dietes, que me proposen tal. Pura heteronomia. No sóc autònom, no sóc jo qui posa quina és la relació que tinc amb el cos, en què vull que encaixar, no, sinó que me ve predeterminat. Per tant, jo m'he de relacionar bé sempre amb el cos, però estem veient darrerament més que mai, no només amb els trastorns i les dietes i la proliferació de gimnasos, sinó també la disciplina militaroide a la que sometem a allò que no ens acaba d'agradar i per això la domestiquem.
Això m'encanta que ho diguis, perquè disciplina, es parla d'entrenament, aquesta paraula que ens fa pensar en el món militar. De sobte, tenir aquell cos és una feina. Això és inaudit, no? Hem de treballar. Una vegada més hem de treballar.
Sí, a veure, fins i tot el concepte d'estar en forma és fantàstic. No estem aquí ninguna fent una apologia del sedentarisme i de la mala vida. Precisament recuperem la frase, el cos t'acompanya tota la vida i el cos mort és una vida morta. Per tant, s'ha de tenir cura del cos, s'ha d'estar-hi en forma. Però te pots deformar si només te dediques a estar en forma física. Te pots deformar si tens una obsessió amb la relació amb un model i oblides que som gravitació, que estem dintre d'una gravitació que és universal, que envellim, que emmalaltim i que per molta bondat que facis i molt entrenament que facis, el cos envelleix, emmalalteix i s'arruga.
I al tanto que ho diu la professora de filosofia, no ho estic dient jo.
No, i clar, no només cal reivindicar que l'arruga és vella, i si no, millor que te reconcilies amb ella, perquè és que no es pot lluitar contra això. Tot allò que ens ve donat, aquest és un altre tema interessant, tot allò que es ve donat es pot entendre o com un do o com un deute. I allò que ens ve donat és el cos. Un no tria la seva genètica, un no tria tant la seva constitució i nosaltres volem dominar-ho tot, construir-ho tot i, clar, el mal anomenat culte al cos no és cap culte, és una relació absolutament de, insisteixo, de sacrifici continu per a que encaixi amb un ideal. Un ideal que és una foto congelada. Una foto congelada, i és tota una metàfora sobre botox i aquestes coses, no? És a dir, el propi de la vida és fluir els temps, i el pas del temps sempre es nota amb un cos que efectivament està llaurat pel temps, no?
Diries que hi ha fins i tot una mica d'autoodi en aquesta mena d'això de modelar el cos d'una manera, de poca estima cap a un mateix i d'un odi pràcticament cap a la persona pròpia?
Sí, s'ha estudiat molt el cas de l'anorèxia, no? Que són trastorns que fan patir moltíssim. Són trastorns d'alimentació, però de la autopercepció i de la relació amb la pròpia identitat. I dius, amb el propi cos, no, amb la identitat, no? Però és que la vigorèxia i aquestes exposicions contínues al dolor, aquest presumir d'haver-se matxucat no sé quantes hores al gimnàs, aquests esports que tu comentaves, no?, que proliferen, que són no només d'alt risc, sinó que generen molt de patiment i, sobretot, atrofien molt els dies que estem parlant de les dones i els dies, no? Atrofien molt el temps que has de dedicar-li per estar-hi bé, però 4 hores per estar-hi bé, potser és desproporcionat el temps que li dediquem.
I potser no cal arribar a aquests extrems, perquè no sents que cada vegada ens relacionem més amb el cos i de manera natural, fins i tot si no parlem d'aquest esport que dèiem, no? Sempre hi ha algú que et diu: no mengis sucre, no mengis pa que engreixa, no mengis hidrats de carboni si en menges només un cop a la setmana. Aquesta biorèxia, aquest comptar calories, aquest estar pendent tota l'estona, a més ens fa estar en un estat d'alerta constant, perquè és alguna cosa que, si en algun moment la deixem de fer, pot descontrolar-se, no? És una sensació d'alerta constant.
Sí, és una tensió contínua perquè el cos no se passi de la ratlla, no? I és, per tant, una malfiança contínua del cos. I el més interessant, això l'Alice Mila, aquesta psicoanalista, ho va dir molt bé, no? El cos no menteix. El cos no menteix perquè ja te pots enganyar tu. Però el cos te dona indicacions amb el dolor i amb el patiment. I una persona que està tota l'estona obsessionada amb el cos, efectivament està prestant massa atenció a un tema, que és important, insisteixo, i potser està desatenent un altre, i no està atenent que la vida és no congelar la imatge per a que no faci la gravetat mella en el cos, sinó no haver-te relacionat bé amb ell i amb el pas del temps i escoltar com t'està dient les contractures, la productivitat en el gimnàs. O sigui, quantes lesions se generen per una obsessió d'arribar-hi a uns rànquings de... I fins i tot, és que la gent presumeix, eh? La gent presumeix... Jo respecto moltíssim que la gent gaudeixi fent maratons i esports de rics i tal, però a vegades és desproporcional el temps que li dediquen i sobretot la poca escolta a les lesions, la poca escolta és que m'està fallant el cos, és que jo he fet bondat i he emmalaltit, com si l'emmalaltir fos una qüestió només de dietes i d'exercici, i fem sentir culpable a la persona que emmalalteix quan ha fet l'esport, ha fet la dieta, i malgrat això envelleix i emmalalteix o engreixa, no? M'agrada molt aquella cançó de "Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda", no? És una societat absolutament tirànica amb el cos, amb el nostre i amb els dels altres, i evidentment amb el dels dones, això és de tota la vida, des del sostenidor a les sabates, perquè les dones porten una sèrie de coses que no és gaire racional que portem, no?
Són còmodes, d'entrada.
Exactament, no? És a dir, aquella frase que les dones d'una edat vam sentir que para presumir, en castellano, no? Para presumir hay que sufrir. Però, per favor, per començar, per què has de presumir? I segona, moltíssim menys, ja, el patiment ja vindrà sense buscar-lo. Buscar el patiment per a presumir, i s'ha quedat amb les dietes, i fins i tot ho camufles de, bueno, no, compensa el sacrifici. Deixa't d'història, és un sacrifici, no sé per què has de sacrificar aquell company que és el que sempre estarà amb tu i que t'has de reconciliar amb la condició orgànica, que és un cos... obert, sotmès a lleis, i tu has de reconciliar-te amb això, i evidentment que has de tenir cura d'ell, però en la justa mesura.
Creus que també té a veure que hi ha com una societat infantilitzada on no existeix el dolor, on tot ho curem? Doncs d'alguna manera em fa la sensació, i ho veiem en el món de l'esport, no? Veiem que les lesions són com una cosa de broma. Veiem un Nadal, per exemple, jugant a tennis, on té dolor i no passa res perquè tindrà un metge que el punxarà amb no sé què i al cap de 2 dies estarà perfecte. Per tant, és a dir, fem una negació constant d'aquest cos que li passen coses, no? I que té dolor i que té contractures i tal... I la gent suposo que acaba pensant, si això li passa a Nadal, per què no m'ha de passar a mi? Potser ell pot pagar un metge més car, però jo a petita escala també ho puc fer, no?
Sí, és una cultura de la rendibilitat, no? Tot se pot comprar. Se pot comprar el cos, amb estètica, amb dietes, amb personal trainers, i es pot comprar també el fàrmac que m'alliviarà el dolor. Però dos temes. Un essencial, que ja ha sortit, és que a vegades el dolor no és només per apagar-lo amb els analgèsics, és també per escoltar-lo, quines són les causes d'aquest dolor. A lo millor no, l'estàs exposant massa i el teu cos no està per això, no? La teva constitució no està per això. I segona, el sofriment no és dolor. A vegades intentem tapar amb disciplina del cos i amb dolor del cos un patiment, per fer una distinció una miqueta així més dualista, que a mi no m'agrada gaire, però el patiment no l'estàs escoltant, no? Que és la insatisfacció amb la condició biològica o orgànica que t'ha tocat.
Put on this little bikini. I en el sentit aquest d'aquest cos que no escoltem, que parlaves d'aquesta filòsofa, l'Alice Müller, aquesta frase des que no escoltem el cos, l'hem sentit molt, per exemple, les filosofies orientals, etc. No? I algú pot pensar que és un pensament pràcticament hippie, no? Però aquí les filosofies orientals també les mercantilitzem, no?
Jo crec que exacte, no? Com que la filosofia occidental està molt atravessada d'aquest dualisme d'ànima i cos i lo propi de la persona, lo que la identifica, lo que l'anima és pròpiament la ment i lo racional i el cos molesta. En el món oriental no necessàriament, venim de tant de dualisme. Llavors, quan aproximem les tècniques de relaxació, de meditació d'altres filosofies orientals, és per rentabilitzar-ho, no? Però no hem entès el nucli dur d'aquesta filosofia, que és un reconciliar-se amb un cosmos, amb una afectabilitat, amb una passivitat, amb uns dons, que són les teves capacitats físiques, i acceptar les que tens favorables i les que no tens, doncs reconciliar-te amb elles, i les que tens, millorar-les. Per tant, agafem tècniques de meditació, tècniques de ioga, tècniques de tal, per a, una altra vegada, disciplinar el cos. No? I tot és, això Foucault ho ha explicat molt bé, no? És un control sobre el cos, un disciplinar el cos perquè s'acomodi a un ideal platònic que no existeix i fins i tot que, la que existeix, quan algú sí que té el cànon de bellesa i tal, tu consideres que com que té el cos perfecte, serà la dona perfecta i serà la felicitat perfecta, no? I resulta que quan has aconseguit el cos perfecte, això era tot. I dius, bueno, resulta no només que envelliràs, sinó que quan aconsegueixes això que tu pensaves que era perfecte, és el cos perfecte, dius, i ara què? No? La relació és molt més complexa que una competitivitat amb arribar-hi amb un nombre de quilos o amb un nombre de centímetres, de perímetres, etc. No?
I ara que parlaves de dualitat, també podem parlar de binarisme, i amb el tema del cos i les dones, això està molt, molt etiquetat, no? Com han de ser aquestes dones, amb la cadera no sé com, amb les cames llargues, el cul sortit, etc. No? I quan parlem, per exemple, de filòsofes, hem de parlar, per exemple, de la Butler, no? Aquesta mena de corrent que hi ha per aquest cos perfecte també està tornant a practicar el binarisme, no? Entre els homes, les dones i com han de ser uns i els altres, no?
Bueno, jo crec que el binarisme que ha relacionat en excés sexe-gènere, el que fan és que van en contra del binarisme, és, bueno, no només hi ha masculí, femení i sexe femella-varó, sinó que tot això podria ser revisable a la llum d'un procés de deconstrucció. Perquè és veritat que la dimensió biològica ve molt més donada, és veritat que per a la reproducció la qüestió cromosòmica de X, 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 E, Y són condicions que estan molt donades per la biologia, però quina interpretació simbòlica fem de tot això és el que filòsofes com la Judith Butler han posat en qüestionament. I sí que és cert que com que el món de l'humà ha estat molt, molt, i la dona en particular, ha estat tan atravessat per el tema de la reproducció, que la reducció del sexe a la genitalitat i a la interpretació de lo que significa el gènere a la maternitat, encara intentem lluitar contra això. De construir tot això, jo crec que aquestes filòsofes, el gender queer i tot això, ens estan ajudant a deconstruir. El que sí que és veritat, que tot el moviment del transgèneres ens està qüestionant molt més enllà de què és un home i una dona de debò. És que també es diuen, i què és ser trans de debò, no? I jo aquí sí que reivindico la llibertat de la persona per a ser com vulgui i fins i tot relacionar-se amb el seu cos de la manera que li permeti la recerca de la vida bona. Jo ahir sóc partidària de que una societat oberta és aquella que accepta incondicionalment tots els cossos, tots els cossos, perquè tots els cossos són persones, i el respecte al cos, per això la integritat física és tan important, el respecte al cos és respectar a la manera com aquella persona vol relacionar-se amb el seu cos. El que sí que és veritat és que com que dura per tota la vida, hem de tenir garanties de que no fem experiments amb els cossos, és a dir, de que creiem que estem millorant la nostra relació amb el cos, amb una determinada dieta, amb unes determinades hormones, resulta que desconeixem algunes evidències que cada vegada en tenim més, de com afecta això a sossos o com pot afectar això a la possible futura paterno-maternitat que tu vulguis tenir. I és un moment magníficament bonic perquè estem replantejant des dels activistes als filòsofs aquestes qüestions. El que passa que, aquesta és la meva opinió personal, el binarisme al final acaba sent insoslayable, perquè si no ets binarista de homes-dones, és binarista perquè no ets binarista. Per tant, binarista és no binarista. És a dir, tendim a les dicotomies. El que ens hauria d'ensenyar tota aquesta revolució en el pensament dels sexes gèneres que estan fent els feminismes i els transgèneres i transsexuals és ser capaços de deconstruir aquests cànons tan fèrreament, fins i tot en nom de la biologia, s'han imposat sobre els cossos, no? Perquè els cossos que pateixen, perquè no acaben de quadrar en aquesta quadrícula sexe-gènere, mereixen ser escoltats perquè durant molt de temps han estat agallats.
Tornem a la idea de l'operació biquini i algú ens dirà, molt bé tot això que dieu, però jo vull ser mirada i desitjada. Com suportem aquests mandats de gènere, podríem dir, en el cas de les dones, i com ho contravenim amb la filosofia?
Bueno, jo fins i tot afegiria... Volem ser mirades i desitjades, diria, ben mirades, ben desitjades. Que es pot mirar i desitjar malament. I aquest tema, el criteri és, i què vol dir bo? I la resposta meva és aquella que a tu t'agrada. Aquella que per tu és acceptada, apropiada. Per tant, el primer de tot és assertivitat. Abans de que te consideris desitjada o mirada, com saps que seràs ben desitjada i ben mirada si no eres tu la que t'acceptes? Però no resignadament, no només resignadament. Jo no estic dient ara que ningú pensi que estem criticant ara, dir, bueno, que tanquin tots els gimnasos i tots... No, no, no. Però...
De fet, ara quan acabem l'entrevista ens hi anem les dues,
És bo sentir-se bé, sentir que aquest esport me senta bé, però me senta bé perquè el meu cos s'ha acomodat bé, passo una bona estona, contemplo un paisatge, me relaciono amb persones, m'agrada nedar o m'agrada córrer o m'agrada anar en bicicleta, sí, és magnífic, però que no t'expropien el criteri de... Allò això ho faig perquè a mi m'agrada, perquè jo consolido la meva identitat com jo vull ser, m'apropio del meu temps, no estic fent això perquè si no, no soc una persona. Per tant, per mi l'assertivitat és cabdal, i l'assertivitat no és només una qüestió de voluntat, que un s'aixeca i diu, avui seré assertiva, beu de fons socials.
Ara explica'm això.
Sí, jo, com et mira la societat? La societat ha de mirar, en principi, bé a totes les persones, perquè donem per suposat que les persones tenen el cos que han decidit. No, hi ha factors socials determinants. És a dir, l'obesitat és...
I hormonals, no?
Hormonals, i de constitució. És a dir, és molt cruel dir que la persona és grossa perquè ha decidit ser grossa o perquè és deixada. A vegades té uns condicionants socials, econòmics, que no li permetrien tenir l'esbeltesa que té. Per tant, molt més respectuosos i, jo te diria... oberts a les diferències dels cossos i no donar per suposat que aquesta persona que presumeix del seu cos perquè a ella li agrada. I que a tu no t'agradi i dius, és que s'hauria de tapar, però per què? Si a vostè no li agrada, no miri, no? I l'altra que diu, bueno, és que se destapa massa. A mi no me molesta que se destapi massa, me preocupa que només trobi la seva identitat en si els altres la miren, no? Per tant, ara torno a un tema molt nostre. És que les dones a partir de 50 anys som invisibles. I diu, bueno, això depèn de com te reconcilies tu a això i com te miren, no? Per tant...
Bueno, el fet de dir això és pensar que com que no ets mirada per un home, per tant ja no existeixes, invisibles no ho són, que van pel carrer, eh?
Exacte, vull dir, pues fes-te notar. Vull dir, fes-te notar en els teus recursos personals que tu tinguis, no? I jo sí que crec que és molt important, no creus aquests discursos performatius, no? I ara no es tracta que també de posar dones i homes de 50 anys, de tot tipus d'estètiques, però sí començar a criticar, jo diria, això sí, un activisme de començar a criticar la falta de pluralisme físic no només racial, eh? Pluralisme físic en edats, colors, cabells, en el món de, lo, de la publicitat i tal. I comença a veure's, eh? Ara jo me fixo en aquestes coses perquè tinc aquesta tendència a analitzar des dels meus interessos anuncis de televisió, programes i demés. Sí que veig que hi ha molta més presència de dones, però igual, eh? Continuem amb un perfil de dones, de les influències, etcètera, etcètera.
I molt joves en general. La joventut continua sent, vaja, una cosa intocable, no?
Sí, i a més resulta que els joves també tenen una dèria per viure la seva joventut, perquè com que després se passarà, i això crea un malestar en la joventut. És a dir, el joventut divino tesoro, no? Te vas para no volver. I els que estan en el joventut divino tesoro, com que saben que se la perderan, estan amb una tensió i amb uns nervis, perquè no m'ho estic passant tan bé com se suposava que m'ho havia de passar quan era jove, que és estressant la joventut.
No, de fet, jo ara l'altre dia sentia un podcast, que no diré el nom, d'unes noies millennials que deien no, és que ara hem de tenir molta relacions sexuals amb homes perquè d'aquí no res ens cauran els pits i ja no ens voldran.
Bueno, això caldria, jo sóc partidària de començar a mostrar evidències de quan no és així, és a dir, que hi ha sexe més enllà de 50, hi ha vida afectiva, eròtico-festiva més enllà de 50, que tot això ha estat molt abuisat, però també dir, bueno, és que no es tracta de tenir sexe, es tracta de tenir sexe bo. Una altra vegada, eh? El criteri bo.
La vida bona, el sexe bo, escolta, exacte. Siguem amigues.
Exacte, no? Llavors, jo sí que crec que hi ha molta pressa, no? Molta pressa, perquè com que la joventut dura el que dura, doncs hi ha una dèria en voler-la adolescentitzar, i l'adolescent pateix moltíssim. Voler perllongar la joventut, a veure, que no està mal, però no t'equivoquis. Tu també has de prendre responsabilitat, i quan abans te reconcilies amb la teva condició temporal, tota edat té la seva gràcia. Però cal trobar-se-la. I la societat no t'ajuda quan tu no consumeixes, quan tu no estàs, i per tant te fan creure que vines aquí perquè estiguis jove. I el pirop és, te conserves molt bé. Bueno, conservar-me en vida ja m'interessa, conservar-me igual no ho sé, perquè jo no sóc la mateixa, jo vaig canviant. El que efectivament vull envellir sana en el sentit de funcionalitat de la vida quotidiana.
Tampoc no oblidar el cap, eh? Que estem tota l'estona parlant de cos. Vull dir, Aristòtil deia que érem cos i cap, no?
Sí, a mi m'encanta.
O ànima.
Exacte. Aristòtil recorregeix el seu mestre Plató, però va triomfar Plató, eh? Va triomfar Plató, encara continua triomfant Plató. No denostem el cos, però no li anomenis culte, perquè el culte és un respecte, una certa cordialitat, i nosaltres matxuquem el cos, el disciplinem, el maltractem i el sotmetem a que s'acomodi a l'ideal. Aristòtil corregeix el mestre i li diu, miri, no, nosaltres som cos, perquè si el cos mor ja no queda gaire cosa. Però a més li diu, totes dues dimensions, la psíquica i la corpòrea, són constitutives d'allò que anomenem l'ésser humà. Per tant, totes dues han de tenir una bona harmonia i una bona relació. I l'harmonia amb el cos és la primera que s'ha d'aprendre. Per tant, l'educació física no només és posar-se a córrer, és com te relaciones amb aquesta altra dimensió que requereix contínuament cura. Igual que fem educació, havíem de fer educació no només física, tal com l'entenem ara, sinó de relació amb el cos. Com connecten aquestes dues dimensions?
Una última pregunta per la doctora en filosofia. A veure si és molt difícil, eh? Però per què creus justament que, diguem-li operació biquini, o diguem-li operació biquini per tot l'any, és a dir, aquesta obsessió tan grossa que hi ha pel cos i per aquest estar físic d'una determinada manera, per què creus que està ara més en voga que mai? Per què ha agafat aquesta força?
Bueno, jo crec que aquesta admiració pels cossos bonics sempre ha estat en totes les cultures. Això ho demostra, pues, que ens tatuem, ens decorem, ens posem joies, ens maquillem, ens vestim d'una determinada manera. Per tant, jo diria que totes les cultures s'ha preocupat l'adorno, no? del propi cos i per tant la cura del propi cos. I això em sembla que és bonic, forma part de l'estètica, i no hi ha ètica sense estètica. Però sí que diria que darrerament el que hi ha hagut és una gran indústria mercantil al voltant d'això. És a dir, ja no basta en que tu tinguis bons hàbits, cal gastar. cal gastar en cremes, cal gastar en gimnasos. Jo sí que crec que ahir que hi ha moltíssima indústria interessada en que la gent se gaste diners amb això. Pensa, per exemple, que una metàfora molt, molt gràfica és una farmàcia. Una farmàcia, crec que una gran part important de la rendibilitat d'una farmàcia és per a farmàcia. És cosmètica, jo crec que per una banda hi ha moltíssima pressió econòmica. Però segona, també hi ha una efectiva tirania de la joventut. Per què lo bo, lo bonic és la producció, l'esfera pública, i aquí la bellesa se retira, te jubiles, júbilo, però la gent no vol jubilar-se, la gent no vol retirar-se, perquè lo interessant passa en l'esfera pública, i l'esfera pública entres amb el cos, el primer que entres, no? I s'ha cregut allò, cosa que el filòsof mai ratificaria, que una imatge val més que mil paraules. Nosaltres reivindiquem les paraules tota l'estona.
I els pensaments. Begoña Román, moltes gràcies.
Un plaer estar amb vosaltres.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.
Rosa Parks, activista. No has de tenir mai por del que fas quan és correcte.
L'operació biquini forma part de l'anomenada cultura de la dieta. Vivim en un món obsessionat per les calories, per la idea que estar prima és estar sana i que és perfectament normal menjar pinya durant 10 dies o fer dejunis de 15 hores. Anna Ferrer Bertí parla amb la nutricionista Míriam Vitoria i la psiquiatra Marta Carulla Roig.
I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long, the night went on. People cooling out through the break.
Molts professionals de la nutrició us explicaran que la salut no passa única i exclusivament pel menjar i que tenir un cos prim no equival a tenir un cos sa. Si hem de veure la salut en un sentit global, si hem de pensar en la salut física, mental, emocional i social, per què ens diuen que fent la dieta de la pinya tindrem el cos perfecte per l'estiu?
En general vivim en un món on fer dieta està totalment acceptat i normalitzat, fins i tot s'associa a salut, perquè primesa s'associa a estar sa. Per contra, el sobrepès o altres cossos més diversos tenen connotacions menys saludables i s'ajusten menys als canons estètics. Això exerceix una pressió social remarcable, que és el que anomenem la pressió estètica, i que de sempre ha estat superior a la dona que a l'home. Això explica que fer dieta, estar prima, o fer una conducta de tant en tant restrictiva en la dona, gairebé sigui un costum. S'ha d'operació en biquini, que es normalitzi parlar de dietes entre grups d'amigues, fòrums, revistes, xarxes socials, fins i tot se'n faci broma, o que formi part ja del que anomenem cultura de la dieta.
Acabem de sentir la veu de Marta Carulla Roig, psiquiatra infantil i juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, parlant dels factors socials que influeixen a la cultura de la dieta. També hem parlat amb Míriam Vitoria, nutricionista especialitzada en trastorns alimentaris i en salut digestiva i hormonal. Vitoria ens explica com algunes eines útils pels professionals de la nutrició acaben sent totalment tergiversades i convertides en trucs i reptes per aprimar-se a qualsevol preu.
El problema es que hoy en día cualquier herramienta que puede salir se lleva a la dieta. Ya el simplemente hecho de esta cultura de dieta, que cualquier cosa la lleva a una dieta, ya dice mucho. Y pasa, depende de las modas, ¿no? Ahora está la moda del ayuno intermitente, luego saldrá la moda X y luego otra moda. Las cosas se hacen como reto, no se hace desde un punto de vista de voy a ir a un profesional que encaje con mis valores, con lo que yo necesito, ¿no? Y qué me recomienda y qué hago, ¿no? Es como... ¿Ahora está de moda la keto? Pues ahora todo el mundo haciendo retos keto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas esto? ¿Para qué? Pues para lo mismo, porque vivimos una cultura de dieta en la que constantemente se busca el cambiar el cuerpo, ¿no? Y si ahora sale esta, pues ahora sale esta. Da igual lo que pase, da igual que no esté acostumbrada, da igual que no rinda en el trabajo, da igual lo que sea. Bring you a sandwich and a soda.
Un altre element normalitzadíssim de la cultura de la dieta és comptar calories, o greixos, o sucres, o carbohidrats. Qualsevol nutrient que pot ser beneficiós pel nostre cos és demonitzat i convertit en un exercici de matemàtiques. I això, portat a l'extrem, per descomptat, té conseqüències. En continua parlant Míriam Vitoria.
Tienes que comer esto, y no puedes salir de esto. Ostras, si un día tengo más o menos hambre, ¿qué pasa, sabes? Entonces, al final, las calorías, que es la energía que nos aportan los alimentos. Y sin energía no funcionamos, no podemos vivir sin energía. Es así, o sea, es que no hay otra. Entonces, hay que dejar de demonizar y empezar a ver las cosas desde otro punto, ¿no? Pues igual que con los carbohidratos, igual que con las grasas. Chicas, por ejemplo, ¿no? Que hacen pautas muy bajas en carbohidratos, muy bajas en grasas o en cualquier, bueno, de cualquier manera, y acaban teniendo repercusiones incluso en el ciclo menstrual. El ciclo se frena, no tienes energía suficiente, frenamos el ciclo, no hay menstruación. ¿Y qué pasa ahora? Todo esto acaba teniendo repercusión a todos los niveles también.
A tots els nivells, inclòs el mental. La culpa, per exemple, és un motiu recurrent a la cultura de la dieta. Ho explica Marta Carulla Roig.
Fer dieta promou la restricció, que és a dir, que és control, és el control continu, i això fa que, doncs, si et passes, doncs, que et sentis culpable. Per una altra banda, en funció del temperament, les persones que tenen un temperament més perfeccionista, amb més necessitat de control, poden també inclús enganxar-se molt a aquesta conducta i que fins i tot arribi a ser, doncs, a necessitar-la, no? A tenir cert control sobre la dieta per sentir-se millor. Donen de vegades falsa sensació de control, les dietes. Per una altra banda, doncs, les persones que potser poden tenir un altre temperament i que no són capaces d'aguantar la rigidesa que pot arribar a tenir una dieta, els hi pot desencadenar, doncs, atracons, afartaments, sobreingestes, que perdin el control, més aviat. I això també els hi genera culpa. És a dir, mirem-ho per on ho mirem, la culpa està allà. I viure amb culpa, doncs, no ajuda a desenvolupar-te tampoc a nivell d'autoestima i et complica la vida.
Com veiem, la cultura de la dieta canvia la manera com ens relacionem tant amb el menjar com amb el nostre propi cos. Se li dona molt poder a l'alimentació, quan potser seria més lògic escoltar el nostre cos i aprendre a entendre què necessitem, sense que ens calgui comptar nutrients. Li passem la paraula a Marta Carulla Roig.
El tema alimentació se li dona un poder excessiu. Ens pot arribar a condicionar molt la vida. Acaba sent de vegades un repte, es pot idealitzar. Sense adonar-nos podem arribar a dedicar massa hores a pensar i controlar el que mengem. Per exemple, doncs, hi ha un munt d'aplicacions de mòbil, doncs, que ens classifiquen el menjar en sa, no sa, que et compten les calories, el valor energètic, la quantitat d'ultraprocessats. El que jo recomanaria més és un estil d'alimentació que es diu intuïtiva. És un estil d'alimentació molt basat en com estàs tu emocionalment, en escoltar-te una miqueta més, en veure quines necessitats tens, regular més la sacietat, la gana, no? En escoltar-te molt més i de manera intuïtiva, pues, realitzar la teva nutrició, que és en el que consisteix, de fet, alimentar-se.
Míriam Vitoria també aposta per l'alimentació intuïtiva, per la idea que menjar no ha de ser una obsessió ni una penitència. I si mai fem una dieta que té repercussions negatives, potser ens hauríem de replantejar per què fem dieta.
Al final, lo importante es esto, es encontrar un equilibrio, encontrar lo que tú necesitas, volver a aprender a escucharte, darle a tu cuerpo lo que necesitas, ese punto de autocuidado, ¿no? Teniendo en cuenta que al final el autocuidado engloba todos los puntos que influyen en nuestra salud. Entonces, cualquier estilo alimentario o dieta, o lo puedes llamar de cualquier manera, porque hoy en día también se llama todo de cualquier manera, nos va a influir directamente en el autocuidado, ¿no? Entonces, vale, ¿está poniendo en riesgo nuestra salud mental, nuestra salud emocional o nos está ayudando realmente? Jolín, porque si está poniendo en riesgo otros factores que influyen en la salud, igual no es saludable y no es para mí esto.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
M'encanten les criatures, especialment quan ploren i algú altre va a fer-se'n càrrec. Nancy Mitford, escriptora.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal.
La pressió estètica ja comença quan som petits, sobretot quan som petites, i és un bon moment per atacar aquesta mena d'inèrcia que fa odiar-nos a nosaltres mateixes. D'això en parla constantment l'actriu Júlia Barceló a Twitter, i també n'ha publicat un llibre que es diu Operació Bikini. Gemma, tu te l'has llegit i a més has parlat amb ella, eh?
Hola, Montse, sí, hem parlat amb ella sobre la pressió estètica i també sobre l'alliberament corporal que posa de manifest en aquesta novel·la gràfica, escrita en català i traduïda al castellà, al coreà, al danès i al xinès.
Atenció, amb aquests no me'ls llegirem, aquests últims no els llegiré.
Les il·lustracions són de Camille Vanier i és una novel·la gràfica pensada per al públic adolescent. Explica la història de la Sol, que és una noia que ha d'anar a una festa d'aniversari a la platja i té un més, té 4 setmanes per aprimar-se, per anar al gimnàs, posar-se forta, poder lluir un cos perfecte el dia en qüestió.
Vaja, la Sol és un personatge de ficció, però tots en algun moment de la vida hem estat la Sol.
Totes hem patit per ensenyar el nostre cos a la platja.
Lo divertit que també la història sigui una noia de 14 anys és que tothom ha passat per aquí, no? I per molt adult que siguis, de cop dius ostres, jo això ho he passat, i fins i tot gent que em diu no, no, és que jo ara mateix en tinc 35 però estic en el mateix punt, perquè és un tema molt nou i crec que està molt bé també poder-ho compartir, doncs, amb, tant amb les persones més joves, no?, com amb les criatures que tinguem per casa.
És curiós, perquè jo ara pensava això, i a mi em passava fins i tot amb el fet de que era molt blanca.
Ah, sí,
en plan,
sí.
Que el meu cos no era com havia de ser, que era massa blanca i que, per tant, no podia anar a la platja.
I a més, tothom t'ho feia notar. Estàs
Exacte.
Molt blanca, com si tu no ho sabessis.
Exacte. Tens moltes pigues. Bé, en la majoria de casos, aquest avergonyiment corporal del que parla la Júlia conviu amb nosaltres més enllà de l'adolescència. Com lluitem contra aquesta pressió estètica?
D'entrada, tenim clar que es tracta d'un constructe social.
Això és una cosa sistèmica. És una operació concreta que està molt ben organitzada, que hi ha gent amb molts interessos econòmics al darrere. No és una cosa innata, és a dir, la nostra vergonya corporal no ens apareix de sobte, sinó que és a conseqüència de molts missatges tòxics que tant el patriarcat com el capitalisme, no, mitjançant l'audiovisual, la publicitat, la literatura, doncs ens van dient que els nostres cossos no són vàlids i que, vulguis o no, això fa que tu acabis creient. Per tant, jo crec que primer saber que ens ve d'aquí, que ve d'algun lloc concret i que no és innat, crec que és molt important per trobar eines.
Una de les idees que remarca el llibre és aquesta, precisament, és que ningú no neix odiant el seu cos.
Els bebès, no? Les criatures, al contrari, els encanta el seu cos i el gaudeixen i li agrada explorar-lo. Però, en canvi, hi ha un moment en què comença, especialment a les dones, no? Ens comencen a dir quins cossos són vàlids i quins no, i per tant les nostres conductes socials també canvien al voltant d'això.
Totes aquelles frases, eh? Tens massa pit, tens poc pit, tens el cul sortit, tens el cul pla...
Ets més plana que una taula de planxa.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui...
Una de les primeres coses que fa la Sol per preparar-se per a l'operació bikini és llançar tots els aliments dolents que hi ha al rebost de la cuina de casa. I diem dolents entre moltes cometes perquè no hi ha ni aliments bons ni aliments dolents en si mateixos. Ella deixa de menjar tot allò que ha sentit a dir que engreixa. Fins i tot deixa de menjar els plats que li cuinen les seves mares. La cultura de la dieta té un pes importantíssim en la pressió estètica.
Un missatge clar que ens diu que si no som primes no tindrem èxit ni tindrem una bona relació socials. Jo m'he passat gairebé tota la meva vida a dieta i fins i tot jo que no sóc una persona grassa, no? Aquesta espècie de normalitzar, tenir aquestes conductes amb l'alimentació tan terribles i que a més tantíssima gent ens està dient que a la llarga poden ser molt perilloses a nivell de salut mental i física, crec que era molt important també trencar amb això. No pot ser que normalitzem que noies tan joves a 13, 14 o abans fins i tot ja facin dieta de manera sense cap tipus de supervisió.
I a part hi ha aquesta cosa que tots hem vist i amb el Google és fantàstic, de 1000 dietes per internet.
Totes les
la
que
pinya,
vulguis.
La del préssec, la que
del gelat.
Aquesta, amb aquesta m'apuntaria.
I també ens bombardegen constantment amb missatges a les xarxes socials suggerint-nos que ens aprimem.
És un missatge que és molt pervers perquè la gran majoria d'empreses de dietètica el que volen no és que tu estiguis saludable, perquè si no, no ens farien fer aquestes dietes tan restrictives i horribles, no? Sinó que dirien, vale, ok, no, millorem la nostra relació amb el menjar, fem-ho d'una manera molt més saludable. Per això jo defenso tant l'alimentació intuïtiva o inclusiva, no? Que moltes nutricionistes que estan lluitant activament contra aquesta cultura de la dieta i estan intentant doncs, que la nostra relació amb el menjar millori, però no vol dir això que ni t'hagis de primar, ni que t'hagis de restringir certs aliments i que hagis de tenir conductes que en el fons són molt perilloses. I a més és que ho hem normalitzat moltíssim, ningú s'escandalitza perquè algú digui ai mira, avui no he menjat res, ens ha semblat una cosa supernormal.
Aquesta idea d'alimentar-nos de forma intuïtiva està reflectida al llibre i també ho està la idea de fer esport per plaer, no pas per aprimar-nos.
Hi ha un missatge terrible, no, en la cultura de la dieta i la pressió estètica, que és que si vols, pots canviar el teu cos. I precisament des de l'alliberament corporal diem que no, que els cossos, el factor que més afectarà si ets d'una manera o una altra és el genètic, el social. Hi ha un munt de coses que faran que el teu cos no sigui com vols que sigui. Això en genera moltíssimes frustracions i fa que modifiquem el cos de maneres molt perilloses, com pot ser això, obsessionar-nos amb el gimnàs, menjar de manera molt descontrolada. I per tant, quan relacionem l'esport des d'un lloc realment saludable, de plaer, de gaudi, d'activar el cos des d'un lloc bonic, jo és quan he aconseguit que l'esport fos una cosa que perdura en el temps. Perquè si anava a buscar resultats físics i no els aconseguia, l'únic que em generava era frustració, culpa, vergonya.
De vegades, el nostre pitjor enemic som nosaltres mateixes. Aquesta figura al llibre està representada per l'Ariel, un personatge de ficció que ha vingut a emetre judicis de valor sobre l'aspecte físic de la protagonista, la Sol.
Deixa de ser una veu interna nostra, portaveu, no?, de tots els missatges externs que anem rebent des de molt, molt, molt petites. Nosaltres tampoc som culpables, no?, de tenir aquests missatges al cap. Ens mirem al mirall i de cop comencem a criticar-nos i a dir, ostres, on vas amb aquest vestit o on vas amb aquest pentinat? Tot això és perquè quan surts al carrer el primer que reps és cossos normatius, canvia't això, aprim, et depila, tot són missatges perquè el teu cos no sigui vàlid. M'interessava sobretot la relació entre elles dos, cada cop diguessis, vale, aquesta veu estarà gairebé tota la nostra vida, com podem dialogar amb aquesta veu que ens fa tant de mal i alhora pues, conviure-hi.
I també a vegades això que dèiem abans, les persones que ens envolten, quantes vegades la mare, el pare, el tiet, el que sigui, ens ha dit, tens massa cul, massa pit, massa, estàs massa prima, massa grassa, no?
Correcte.
No mengis, no mengis. No t'ho han dit això?
Sí,
no mengis més.
No mengis més. Per no perpetuar l'avergonyiment corporal en les criatures, el millor que podem fer és evitar fer-los aquesta mena de comentaris sobre el seu cos o sobre el seu aspecte físic. Sentim la Júlia Barceló.
I deixem de focalitzar en el fons l'estètica tant per bé com per mal, perquè no deixa de ser una mica una trampa. No, jo ho veig amb la meva neboda de 2 anys, que de seguida ja vas a dir-li guapa, guapa, guapa. Que en el fons el missatge que li estàs donant a aquesta persona és que el seu valor social serà l'atractiu. També és important generar espais on les corporalitats no tinguin tanta importància, on les criatures puguin néixer en un lloc una mica més lliure. Ja tindran prou pressió estètica quan surtin al carrer. És molt important dir, no, és clar, les nostres opinions, els nostres coneixements, les nostres emocions són igual de vàlides o potser més que la nostra estètica.
I de fet, aquesta és la idea que defensa la neutralitat corporal, un corrent que ha aparegut com a resposta a la positivitat corporal. La Júlia ens n'explica les diferències.
És un lema que va aparèixer als anys 70 en defensa de les persones grasses, no? És a dir, des del moviment de Fat Liberation, que deia doncs, que tots els cossos són vàlids, que tots els cossos poden ser atractius, és un lema fantàstic, i l'únic problema és que els últims anys, des del capitalisme, doncs, agafen aquests missatges i els capitalitzen, i llavors ara tot és body positive, i sembla que qualsevol persona, amb qualsevol corporalitat, pot utilitzar aquesta etiqueta. Llavors, des de l'alliberament gras estan dient, compte, perquè això era una cosa una mica més de lluita, i ara s'ha convertit en una espècie de per sentir-te tu bé amb el teu cos, encara que siguis prima. La neutralitat corporal apareix una mica en resposta i diu, ok, està molt bé el body positive, però nosaltres ens volem centrar una mica més en desfocalitzar l'estètica, no?
Em sembla un molt bon consell això de deixar de posar tota l'atenció en l'estètica i en l'aparença, però Gemma, tu creus que s'ha agreujat amb l'ús de les xarxes? Quin paper hi juguen? I què pensa la Júlia, clar?
Doncs ella prefereix quedar-se amb la versió més positiva de les xarxes.
Jo crec que ens juguen en contra i a favor. Jo he après moltíssim sobre alliberament corporal a les xarxes perquè jo crec que al ser un espai on la imatge és tan important i on la gent es valora molt de manera molt instantània i per tant la gent necessita com utilitzar molts filtres i fer-se moltes fotos i vendre una imatge molt irreal d'ella mateixa, però alhora aquesta pressió també per ser com perfectes les xarxes ha fet que moltíssima gent surti a dir això és molt negatiu per nosaltres i alhora cal visibilitzar moltes corporalitats. I així com les televisions i publicitat estaven controlades per persones concretes, la xarxa té una cosa molt més lliure i per tant hi ha molts cossos que ara mateixos són visibles gràcies a també internet.
Al llibre Operació Bikini, la Júlia defensa fer una cerca activa i lluitar contra l'algoritme. Si només seguim un tipus de cossos, internet només ens mostrarà aquest tipus de cossos concrets. Ella proposa obrir el ventall per acostumar el cervell a la diversitat corporal.
Vaja, que agafem l'Instagram i comencem a seguir gent de totes les maneres, colors, formes, edats també, que
exacte,
hi ha molt d'edatisme.
I obrim la ment una
exacte
mica. La Júlia Barceló denuncia la pressió estètica que patim en aquest llibre, Operació Bikini, però també fa anys que ho fa a les xarxes socials. La podeu seguir tant a Twitter com a Instagram.
Doncs ho farem. Gemma, moltes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Més o menys tots sabem que els anuncis ens pressionen perquè estiguem més primes, sigui amb missatges explícits o més discrets. Però realment sabem captar tota la violència que impliquen algunes imatges? Hi ha hagut algun canvi en aquest sentit? La Clara Ardèvol ens ho explica. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, bass.
Arreu trobem imatges i missatges que fomenten la pressió estètica, però són especialment presents en la publicitat. Eslògans que tenim a Primarta, anuncis de menjar light sempre protagonitzats per dones primes o editorials de moda en què tots els cossos són iguals. La publicitat és responsable, en bona part, d'un imaginari que ens diu com han de ser els cossos de les dones. Yolanda Domínguez, que és artista visual feminista i autora de Maldito Estereotipo, ha analitzat a fons tot aquest bombardeig d'imatges i diu que s'ha evolucionat molt poc.
Siguen siendo las mismas figuras. Las mujeres mayores, por ejemplo, somos inexistentes. Los diferentes rasgos tampoco, ¿no? La celulitis es inexistente. Las estrías es algo que todavía no se ve. Aunque de vez en cuando hagan alguna publicidad puntual, que además señalan como una publicidad comprometida diversa, vas a los escaparates y los maniquíes siguen siendo iguales y las tallas siguen siendo las mismas.
I és que algunes marques han volgut fer anuncis i campanyes body positive, amb cossos una mica més diversos, però que no són ben bé un avenç.
Hacer editoriales de moda con un nombre de body positive, por ejemplo, o de especial curvy, no está integrando. También lo está señalando como una cosa ocasional o excepcional. Entonces lo que habría que hacer es integrar en una misma editorial mujeres de todo tipo, delgadas, menos delgadas, blancas, no blancas, discapacitadas, por ejemplo, y no poner ningún título.
Encara hi ha molta resistència a aquests canvis.
Sigo viendo en marcas como Zara modelos absolutamente delgadas, que parecen incluso menores de edad. Hay que tener cuidado con cuestionar o criticar ese tipo de cuerpos porque muchas veces pues denunciamos, ¿no? Parece que le falta un bocadillo, le falta comer. Bueno, las mujeres delgadas pues también se pueden sentir mal con eso. Pero es curioso cómo cuando se hace una editorial de body positive y se ponen a mujeres a lo mejor XXL, enseguida hay alguien que dice, pero eso no es bueno para la salud, señalar eso. Bueno, pues es que a lo mejor tener una talla 34 tampoco lo es.
I fins i tot quan les models no són molt i molt primes, la publicitat mostra cossos força irreals.
Por ejemplo, la publicidad de Shein utiliza modelos muy voluptuosas, tienen bastante pecho y bastante cadera, pero la cintura es delgadísima. Y dices, bueno, pues normalmente si tienes mucho pecho, mucha cadera, no tienes tres tallas menos de cintura, no se corresponde. O, por ejemplo, utilizan una mujer de una talla XL sin un gramo de celulitis. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl. Take it off, this is what you want to belong. So they like you? Do you like you?
I la qüestió és també com apareixen aquests cossos. En la publicitat, i sobretot en el món de la moda, moltes vegades els cossos de les dones són passius i estan deshumanitzats.
Hemos normalizado que las mujeres estén retorcidas, sin columna vertebral, parece que, no sé, que nos falta beber agua y, en fin, aunque sea algo simbólico, esa violencia simbólica hacia los cuerpos de las mujeres sí que tiene un efecto en la realidad. Antiguamente era tan importante representar quién ganaba una batalla como quien la perdía. No puede haber un ganador sin un perdedor. Y en el imaginario, las mujeres somos cuerpos derrotados. Siempre estamos humilladas, por debajo, sin fuerza.
Les models es col·loquen en postures molt poc naturals, semblen malaltisses, i en el pitjor dels casos, la violència contra elles apareix com una cosa eròtica o glamurosa. Es ven com artístic, però té unes conseqüències que afecten les dones. Els homes, en canvi, apareixen d'una manera diferent.
No tienen esa presión sobre que su identidad pasa únicamente por el cuerpo o por el aspecto físico. Ellos son valorados por las profesiones que hacen. Les vemos representados dirigiendo países, ganando trofeos, y a las mujeres no. Aunque ellos de vez en cuando aparezcan en una publicidad en calzoncillos con un cuerpazo, esa imagen convive con muchas otras. El problema de las imágenes no es una imagen en concreto o en particular, es siempre cómo se relaciona con el resto del imaginario. Y como las mujeres prácticamente solo somos representadas por ser jóvenes, blancas y delgadas y ser guapas, esa imagen no convive con una diversidad.
A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen.
Parece que está asustada. Como si fuera pobre. Que necesita un botiquín para curarse. O a lo mejor está emborrachada. Y parece que tiene una enfermedad. Porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el hombro.
Hem escoltat un fragment de Niños contra Moda, un experiment que va fer la Yolanda i que consistia en ensenyar anuncis de moda a un grup d'infants. Ells sí que se n'adonen de la violència que impliquen aquestes imatges perquè encara no les han normalitzat. Els adults, en canvi, les veiem i fem com si res, per pensar-hi.
Take your makeup off, let your hair down, take a breath, look into the mirror at yourself, don't you like you? 'Cause I like you.
En el programa d'avui hem après que estar en forma ens pot arribar a deformar, que no hi ha cap culte al cos si el que fem és castigar-lo i imposar-li disciplines militars. Que és bo començar a posar l'alerta sobre el tema des de que som petits i deixar de dir-li a la filla o a la neboda que guapa que ets, què tal un... ets la més llesta? I no ho hem après avui, ja ho sabíem, però cal parar-hi atenció. Les senyores de la revista sempre són joveníssimes, primíssimes i amigues van per terra, com si fóssim escarbats a qui se'ns pot aixafar. Acabem amb les disciplines nosaltres.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible sense Operació Bikini pel mig, Gemma Safontria, Anna Ferrer Albertí, Clara Ardèvol, Susana Ortega, Sílvia Andrés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem amb aquella cançó dels 80 de Niàgara, L'amour à la plage, una oda a l'estiu. Creieu-nos, nosaltres també en tenim moltes ganes, però sobretot del que tenim més ganes és de que tots ens estimem una mica més. Fins la setmana que ve, oients.